tarda, Pedro Sánchez és el nom propi de l'actualitat del dia. S'ha convertit aquest matí, poc després de 11:45, en el setè president del govern espanyol dins l'actual democràcia. Ha guanyat la moció de censura contra Mariano Rajoy per 180 vots a favor, 169 en contra i una abstenció, la de la diputada de coalició Canària. La votació pública i per crida s'ha acabat i la presidenta de la cambra, Ana Pastor, l'ha feta pública anunciant també que la comunicaria, com així ha fet després el rei Felip VI, per al nomenament i la presa de possessió del qui serà el nou president. Mariano Rajoy ha felicitat el seu adversari després de la votació i abans havia dit que acatava, com a demòcrata, el resultat del debat. D'altra banda, el nou govern de Quim Torra prendrà possessió demà a 11:45 del matí al Palau de la Generalitat. S'acabarà l'article 155 i la presa de possessió dels nous consellers arriba després que el decret de nomenaments hagi sortit finalment aquesta matinada publicat al Diari Oficial de la Generalitat. Quim Torra, una de les primeres mesures que pensa impulsar en la seva reunió del Consell de Govern és la d'impugnar el que és l'aplicació de l'article 155 i també querellar-se per prevaricació contra Mariano Rajoy i Soraya Sáenz de Santamaría. La demanda diu que l'actuació del govern espanyol en no publicar inicialment els nomenaments al DOC va ser arbitrària i s'extralimitava en les competències, a més de no tenir, segons Quim Torra, empara legal. I avui és la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. A les 8 del vespre, concert de l'Orfeó Badaloní i l'Esbar Sant Jordi a la Basílica de Santa Maria del Mar i després el gran sopar a la Llotja de Mar de Barcelona. Fins aquí l'actualitat. Tornem amb més notícies a les 6.
Ràdio Estel.
Entrevistes, notícies, curiositats, informació, metges, respostes i preguntes. Tot el que vols saber sobre el món de la salut al Vademecum de Ràdio Estel. Acompanya'ns cada setmana, cada divendres, a 8:15 del vespre, a Ràdio Estel. Obrim una nova edició del Vademecum per saber-ne una mica més sobre com cuidar-nos, per saber-ne de salut. Vademecum, un programa patrocinat per la Clínica Nostra Senyora del Remei.
A Marsans Maluquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Marsans Maluquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Marsans Maluquer, Major de Sarrià 108, 93 205 0960. I'll see you climbing
up the road. Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Missió i vocació. Els dissabtes a 13:45 a Ràdio Estel.
Y algo que falta en las organizaciones es mostrar que somos humanos, ¿no? Especialmente directivos, mandos intermedios. Parece que cuando tienes un cargo, con el cargo va la inhumanidad, la frialdad, el estar por encima de las emociones. No, primero somos personas, después somos profesionales.
Tarannà Viatges amb Sentit i Òptica Andorrana patrocinen Missió i Vocació.
Vols estar segura de no perdre mai de vista la teva emissora preferida? Doncs t'ho posem fàcil amb l'app gratuïta de Ràdio Estel per mòbils Android i iPhone. Busca-la a Google Play o a l'App Store, descarrega-te-la i ja ho tens. Ràdio Estel, quan vulguis i on vulguis.
Ràdio Estel.
Molt bona tarda a tothom. Comença aquí a Ràdio Estel, Escala Cultural, com cada divendres, de 5 a 6 amb vosaltres, un programa de cultura, de debat, d'opinió. Bueno, intentem que tothom doncs, digui el que pensa i potser arribar a alguna conclusió. Avui tenim amb nosaltres el senyor Quim Torres, músic i arquitecte, Quico Palomar, músic, hippie, una persona bohèmia, pintor, il·lustrador, el senyor Enric d'Armengol, també músic de carrer, Xavi Palacios, doctor de la Pompeu, amb difusió. Parlarem del moviment hippie. Us parla Jaume Escala i el control de so el senyor Jordi Carretero. Com ja sabeu, aquest programa el patrocina, esponsoritza i ens tracten molt de carinyo el centre Pedralba Centre, doncs un lloc on és el teu lloc amic per anar a comprar el que necessitis. Gràcies per venir a tots, eh?
Moltes gràcies.
Gràcies, eh?
Moltes gràcies.
Comencem per l'Enric d'Armengol. Enric d'Armengol, músic de carrer.
Hola.
Tu actues, encara toques i cantes al carrer.
Sí, sí, sí. Gairebé sí. Cada dia.
Gairebé.
Al carrer també. I al metro. Uh-huh. Ho combino. Uh-huh.
Sí. Perquè t'agrada, perquè...
Sí, perquè m'agrada i perquè bueno, hi ha un dia a dia que es guanya poca pela, però és allò poquet però sovintet. Saps? Uh-huh. I llavors, doncs, amb això, doncs, i a més amb la protecció divina i familiar, doncs, més o menys vaig trampejant.
Escolta, les persones quan veuen un músic de carrer tenen la sensació que és una persona que demana o veuen un professional?
Jo crec que l'opinió és molt heterogènia, això. Perquè de,
no, la teva opinió, eh?
La meva
teva,
opinió.
La teva.
No, nosaltres i quan surt el tema, quan en parlem, nosaltres ho tenim molt clar. Nosaltres estem oferint un producte.
Sí.
Estem oferint un producte. Per tant, vull dir, i a més l'oferim, vull dir, a canvi de la voluntat.
Enric, entorno-te allà, la música és un producte o és una necessitat?
Bueno, és que una cosa no contradiu l'altra. La música per mi és una necessitat, per una altra potser no, perquè hi ha gent que no li agrada.
A veure, el Xavi vol dir alguna cosa.
Bueno, no és el mateix tocar un palau de la música que tocar el metro. I doncs la gent, això és com un sopar, o com anar a fer un cafè a la platja. El cafè és més car a la platja perquè pagues per al lloc. I també la gent associa, el cervell associa, pues, lo bo a lo bo i lo dolent a lo dolent, i a vegades la gent no ho entén. I de fet s'han vist vídeos on gent molt erudita de la música toca al carrer i ningú els hi fa cas, i en realitat són genis que estan al carrer, no?
El que passa que també és normal, no, Quim, que si vas pel carrer cadascú va a un lloc, que té coses a fer, potser sí que algú està badant, com es diu normalment, i pot perdre, o perdre o no perdre, pot estar 5 minuts escoltant a una persona que toqui molt bé, sigui un gran mestre, o senzillament que toqui bé, que també ja n'hi ha prou, però de vegades vas amb una pressa que el músic de carrer no té oportunitat, no?
No, però moltes vegades hem tingut la sorpresa d'escoltar això, el que deia ell, de grans genis, que et sorprenen, no?, per l'espai on estan, i hi ha gent que toquen... No, això ha canviat molt, penso, que tots hem tocat, a la meva època, que havíem tocat al carrer, que també era per viatjar o per fer 4 duros i sortir del pas, però ara hi ha gent que toqueu molt bé. Vull dir, hi ha gent professional i que podrien estar tocant en un altre lloc perquè tenen el nivell per fer-ho, però també estan en el cas del Sobral, aquest portuguès, diu que va començar aquí a Barcelona i ara va guanyar l'Eurovisió i, bueno, canta amb el Caetano Veloso i estava al carrer de Barcelona. Vull dir que una mica és el talent, no?, el que val.
Quico, tu ets un dels amos del carrer, eh? Uf, tu portes molt temps venent els teus dibuixos, has tocat, has cantat molt al carrer...
Sí, al carrer, a la ràdio, a la tele, a la barra d'un bar, a un foc de camp, a algun cementiri. Doncs que, i encara em voldria tocar en algun castell. Però tocar al carrer hauria de ser una cosa molt espontània. I poder-ho fer amb tants o més mitjans que tenen els que van a un teatre. Però
a veure, jo entenc que els teatres estan molt bé, no? Però en un clima com el nostre, en un país com el nostre, Catalunya, amb el temps que ens fa l'estiu, els teatres no estan una mica adequats cap a Alemanya i cap a Àustria o pel cinema
que no pas... O per les obres de teatre, evidentment, però hi ha molts concerts que es poden fer a l'aire lliure. Sí, per què reivindiqueu tant el teatre? Per actuar, dic, per cantar, no pas per fer teatre.
Home, el teatre està tot muntat, hi ha les cadires, hi ha l'escenari, a vegades hi ha equip de so. Ara al carrer també estaria bé que hi haguessin bons equips de so, que es poguessin tocar teclats, que encara no sé com es poden connectar amb algun tipus de bateria o jo què sé.
Això es diu una burra. Enganxes la burra, poses la corrent i el teclat s'enxufa a la taula de so i la taula de so al cable de la burra.
Vaja, que no és impossible.
No, es pot fer. Allà. Es pot fer. No és un gran teatre, Quico, al carrer?
Sí que ho és.
Un gran teatre, almenys al nostre país.
Jo ho he fet molt en grup i sol, i ho he passat bé, he guanyat algun diner, però últimament veig que més aviat faria pena. Més aviat per l'edat i perquè no estic tot el content que hauria d'estar per saltar i fet passar el barret. I ho he fet a Figueres, a València...
Parlarem una miqueta d'això que estàs dient, Quico. En tot cas, per tocar i per cantar tampoc cal ser Bruce Springsteen i anar saltant. Ja, jo no m'imagino un violinista saltant. Potser que sí que n'hi ha, com el Carlos Núñez, aquell de la gaita, que està tota l'estona botant. Però potser no cal tampoc estar saltant sempre, no?
És un dir.
Escoltem una cançó del Quico Palomar que es diu Hippie, festa soci del Barça.
A veure si anem a classe.
Vaig anar a Manlleu i valga'ns Déu.
Cago en seu!
Vaig anar a Reus, si me n'he fet creus. Estava en Manresa, no hi ha cap sorpresa. M'he perdut per Vic. Estava avorrit, m'han dit, hippie, festa soci del Barça.
Ah.
M'han dit, hippie, festa soci del Barça.
El soci no se li pot
enganyar. Vaig anar a Martorell i se m'ha glaçat la pell.
La pell.
Allà a Esparreguera, la gent sembla que espera. Caminant per Igualada, la basca ben cremada. I he anat per Olot, com un estanquirot. M'han dit, hippie, cara de soci del Barça.
Ah.
M'han dit, hippie,
what?
Cara de soci del Barça.
Visca Barça, visca Catalunya!
Vaig anar a la Seu i allà tot té un preu.
Bon preu.
Vaig anar a Granollers. I tampoc no hi ha res. He baixat fins a Tortosa, la basca ben confosa, i allà que de queix no ets ningú sense calés. M'han dit, hippie, festa soci del Barça.
Ah.
Hippie,
what?
Festa soci del Barça.
Tot el biquini era un clam cridant. Vaya pájaro. Vaya pájaro que estàs fent. El pájaro xoí.
Pedralba Centre. Vine i gaudeix del nostre espai, il·lusió i comerç de proximitat. Pedralba Centre, el teu bulevard a Barcelona, Avinguda Diagonal 615. Pedralba Centre és fantàstic.
Continuem parlant. Hippie, festa soci del Barça. Els hippies es farien socis d'algun club de futbol?
No ho sé, potser algun, però...
Perquè la ideologia hippie, ara vosaltres ho...
Del Dinamo Flower Power de la Garriga, potser?
No ho sé.
No ho sé,
Vol és capitalisme, no, diríem.
El hippie no... No,
no el hippie no era capitalista.
Què volia?
Era un capitalista,
Enric,
dels seus pares.
Ja que has començat tu, el hippie... El moviment hippie, ja sabem més o menys tothom que neix a San Francisco, aquella ciutat, a Califòrnia...
Eren fills de papà, eren fills,
sí?
De casa bona, bàsicament sí, no havien de treballar, perquè
sí?
Ja tenien totes les necessitats cobertes, anaven a Katmandú a fumar.
A Katmandú? Però, a veure, no anaven a més llocs, no feien més coses?
Bueno,
Xavi?
Era un referent.
Els hippies i els productes, el que deies abans, no? És la música un producte... O la música és una necessitat, no? El futbol és un producte o és una necessitat?
Home, la música potser... Xavi,
doncs jo crec que el hippie pues, jugaria a futbol, s'ho passaria bé amb el futbol, s'ho passaria bé jugant al futbol, i, però després tot el que és el tema del màrqueting,
ah,
tot el que és el tema
de
l'empresa, tot el que és el tema aquest, pues, els hi és igual, vull dir...
El Quim va ser Quim Torres, de la Coral Còsmica. Després sentirem aquest tema. De qui és la lletra del Camí del Cel?
Meva. Sí, sí. Ah, no, és del
no,
Lao Tse, perdó.
T'anava a dir...
Tao Te Ching,
estava
sí.
Mirant ja dic, ah,
això,
no diré
això,
res.
Això. No, és que jo pensava ara de la...
És la del, és
del
una...
dijous 19. No,
és del Lao Tse.
És del Lao Tse, el Tao, que ara vaig llegir que molts científics estan estudiant el Tao pel tema aquest del, de...
Física quàntica.
Sí, exacte. Sí, senyor. Estan relacionant el Tao amb la física quàntica. Però això l'any 78 ja ho teníem clar.
A l'any 78 el moviment sí. Hippie ja estava anant una mica cap avall, oi?
Sí, home,
tu
sí.
L'enganxes, Quim, al moviment
poca
hippie?
Cosa.
Aquí,
bueno, a l'època això... La
a Catalunya...
Que, l'època de la Floresta i la Mirasol...
Què fèieu, els hippies catalans? Què feien, no?
Jo,
què feien?
Com que era esportista, en aquella època que feia salts mortals i acrobàcia amb gimnàs, i, pues no em cuidava força de... d'estar en forma, perquè a part del meu espectacle, del nostre espectacle, em tocava fer de cantant acròbata i, per tant, tenia que sortir pues, en condicions físiques bé, presentable. Però la
però
resta...
Però et bellugaves amb aquell
sí,
ambient, amb la tribu...
Sí,
amb la, gent
la,
de...
la tribu, amb la tribu santinista, com que eren tants...
I,
sí, bueno, hi havia... Érem una barreja, però érem com una família més que res, també, perquè hi havia tot un moviment de la música laietana i tot això. Jo crec que es va anar fusionant tot plegat, el celeste, el màgic, el karma, la cova del drac, després... Hi havia aquests espais que es van... que tenien un nivell de qualitat musical de l'època i van crear el rotllo català aquest de l'època que va ser fantàstic, no? Va ser una gran època.
Digues, Xavi, digues. Xavi Boldo.
Bueno, res, jo, sobre els hippies,
sí.
Quan va començar la informació global també va començar. I doncs abans érem societats molt més tancades. I ara cada cop estem més oberts i rebem informació de la Índia, i rebem informació d'Àfrica, i rebem informació de Sud-amèrica. I doncs en el Califòrnia, per exemple, va començar el tema del ioga, i això va fer que hi hagués un que es deia Iyengar, que començava a difondre el tema del ioga. És a dir, que la gent va començar a tindre una miqueta més d'orientació, una miqueta més oberta, d'obrir la ment,
sí,
no? Aquest esprit d'obrir la ment i de conèixer altres cultures en comptes de... Perquè recordem que els hippies amb el Vietnam, en compte, pues, es queixaven d'això i volien pau, volem conèixer aquestes cultures noves, no les volem.
Sí, el hippie estimava la natura, anava despullat, protegia tot el medi ambient, són els precursors del que ara està tan de moda.
Uh-huh.
És a dir, no anaven tan equivocats, perquè al principi els hippies rebien molts pals, moltes crítiques, però ara resulta que els polítics parlen igual que
que
podia
de,
parlar un hippie
de fa
60 o 70 anys.
Però això comença...
Molts d'ells, tots no, eh?
Segons de quin partit.
Sí, clar, segons de quin partit.
Perquè comencem a obrir, en aquesta època, es comença a obrir, jo no, no hi era, però els que eren els hippies comencen a veure coses que els seus avis no veien. Perquè de sobte tenim la informació de coses que no coneixíem. I aquestes coses que no coneixíem pues, són societats que tenen altres valors. Altres valors que pues, tenen una miqueta pues, de, més de consciència, per exemple, per al tema de la natura, no? El tema de la consciència també de, de la meditació... I
del que has dit, del ioga. La meditació ens entra pel, quan els Beatles, no?
Sí,
se'n van a...
bastant.
Quan posa el sitar allà,
que llavors, sí.
Tots els grups volien posar...
El sitar.
El sitar amb una gravació.
Sí, sí.
No, Kiko?
Va ser el George Harrison, que se'ls van dur... amb aquest, el Yogi, Maharishi Yogi, i va crear, clar, amb els Beatles, el Sgt. Peppers va ser el canvi de paradigma, no? Pues, el que passa que després es va barrejar amb el món de la droga i va acabar malament, però la idea era bona. El que passa és
bueno,
que...
els hippies no van amagar mai un sector, però, bueno, una, el seu contacte amb el món de les drogues, sobretot amb l'LSD i totes aquestes històries, però, bueno, també tenien altres valors... perquè, clar, doncs que sembla ser que eren molt saludables. El menjar, els primer, el primer, jo no sé si van treure les filosofies dels indis o no. Tu m'ho deies abans, Xavi, que encara a Colòmbia hi ha indis.
Home, ja a Colòmbia hi va haver un moviment en aquella època, doncs fa els 90 o així, que a un lloc que es diu Sierra Nevada, i allà hi viuen els Arahuaco, els Kogi i els Wiwa, que ara ho estan passant bastant malament per temes de mineres i de coses així, i aquesta gent volia imitar el mateix comportament que tenen aquestes comunitats amb la natura, amb aquesta serra, i de repente, pues, li donaven la categoria de sagrada a una muntanya, no? Com si fos el Vaticà, pues aquesta muntanya per ells és sagrat, el que viuen allà és sagrat, i doncs els hi van començar a dir els hippicogis. Els hippicogis perquè vivien com ells...
Com una tribu més.
Però no eren, i les tribus d'allà, que aquest territori el protegeixen molt... pues els van començar a protegir, perquè van veure que tenien certa consciència semblant. I, a més, allà tenim que... Per exemple, hi ha la fulla de la coca, no? La fulla de la coca s'utilitza ancestralment per aquestes comunitats des de fa molt temps. Es pot fer un te de coca, es pot fer... Però després tot això, ells ho van respectar. Després la política i s'ha transformat en el tràfic de drogues i tot això. Però en aquest sentit ells respectaven i d'alguna manera compartien la visió de que una planta pot estar viva, una planta pot tindre sentiments, és a dir, tenia una consciència una miqueta més elevada en aquest sentit, o una miqueta més orientada a cuidar la natura i a cuidar tot el que no es coneixia en aquell moment. I els van dir hippicogis.
Com és que, sota la vostra opinió, Enric, Quico, Xavi i Quim, el moviment hippie es va anar apagant, al marge d'aquests festivals que fan, però el que és globalment... per exemple, per tu, que vas enganxar, no, Enric, l'època hippie...
Jo penso que les drogues van fer bastant de mal, perquè... És clar, quan un pren una droga, i ho dic per experiència, no me n'amagaré pas, doncs diríem que el teu cos està en salut i doncs et fa uns efectes que són espectaculars perquè el teu cos està en salut. Però és clar, quan ja fa un any que tu estàs prenent aquella droga, el teu cos ja no té la mateixa salut. I llavors comences a tenir el que diuen la paranoia, el muermo i totes aquestes paraules associades a tot aquest món. Que són el resultat de...
Sí, però al marge de l'assumpte de drogues, globalment, per què el moviment hippie, la ideologia hippie del peace and love, fes l'amor i no la guerra...
A Eivissa, no.
A Eivissa,
ja, el que és un neohippisme.
El que ja és un negoci.
Hi ha un negoci dels hippies. No. Però també hi ha iniciatives, per exemple, han invitat ara un senyor de 105 anys, que és el Taita Querubín, que també és de Colòmbia, però de l'Amazones. I aquest senyor és un senyor que, a més, ell diu... Jo, des de que vaig néixer, la meva mare ja prenia una arrel d'allà de l'Amazones que es diu ayahuasca. I el que estic en contra és de que es faci un ús inconscient a la societat europea, perquè nosaltres ho portem fent des de fa milers d'anys, però vosaltres no. Si aneu al tanto, perquè no és un joc.
Sí, i doncs... Però concretem amb el moviment hippie, torno a insistir. Per què el moviment hippie, la música, la vestimenta... No només hi ha plantes, hi ha moltes coses dins del moviment hippie.
Bueno, l'establishment no
l'interessava. El pantaló de campana...
Perquè substitueix...
L'absència dels diners, que ara són tan importants i està tan de moda que... inclús a la publicitat, no?, que siguis una persona, home o dona, però d'èxit... quan el moviment hippie fa el diferent Kim, per exemple, que no diu res fa estona?
Bueno, no, perquè tot té la seva època i això va agafar, bueno, va entrar, és com qualsevol moviment social que toca tots els aspectes, però aquest va entrar inclús amb una vessant política molt bona, diem-ne, de reivindicació social i de recuperació d'alguns drets, del feminisme, etc, de l'amor lliure, una sèrie de valors que, com deia...
El no a la guerra.
Sí, i això va, i després va entrar lo del Vietnam i lo de... I poder els hi van... Poder els feien nosa. No sé si als Estats Units això, que com que tot va estar molt centralitzat als americans, poder políticament feien nosa i també se'ls van anar apartant o se'ls van anar carregant, dic jo, eh? I, però, bueno, sí que van deixar una petjada musical, de moda, de tendència social, i, bueno, tot el que és un retorn a la recuperació de valors mediambientals, etc., doncs sempre et porten això, el maig del 68, el Flower Power, tot això, no? I això hi ha una sèrie de músics i grups o de dissenyadors, etc., que...
Pintors, però, també.
I jo crec que va durar molt poc, que poder no va tenir temps de tenir una maduresa per poder-se establir per altres, per aquests problemes, diem-ne, aliens, no?
Aquí a Catalunya, a Quico, es van haver-hi comunes... Va haver-hi gent que va començar a viure en comunes. Tu has tingut experiències d'aquest tipus? Has conegut? Has estat?
He estat a alguna casa de pagès, que no sé si era comuna al vàter o què era, no ho sé. El que veig jo que el hippisme es va acabar, potser, o es va fondre, perquè la gent s'ha cansat o es cansa de ser idealista. I llavors s'han de baixar del burro i la pela ha de ser la pela i coses d'aquestes. I a les hipoteques i els lligams que un té per no ser lliure. I, no sé, va ser jo crec que va ser una bona lliçó de la història, aquest moviment. El que passa que ara hi ha tants o més motius per protestar i per viure diferent. Ara mateix tenim la guerra de Síria i no hi ha ningú que faci cap manifestació. No se'n fan. I és una bestiesa, una guerra que es fa només perquè uns quants puguin guanyar diners venent armes i fomentant la ignorància i el fanatisme i disbarats que passen i que després et diuen a internet si és veritat o no que van fer aquesta bestiesa. Encara quedem amb el dubte. Llavors, esclar, en lloc d'agafar aquesta gent tan fanàtica i intentar convèncer-los amb bones paraules de que siguin menys burros, se'ls hi tiren bombes i els altres s'enfaden i tornen a tirar bombes i no s'acaba mai. No em sembla que ho he dit una mica en rebaixa.
No, ben clar.
No, ja sí.
No, no, és veritat, no hi ha cap reacció. Vull dir, en el cas de Síria, Afganistan, són coses que de repent passen de... ja no surten a la premsa i queden allà com si no passés res.
I
no,
paguem les conseqüències.
I cada dia parlen 40, 50, 60, Iran, Iraq... jo què sé, a l'Iran poder encara no, però...
No cal anar tan lluny, eh? Vull dir, a la plaça Catalunya avui en tenim un noi que està més de 40 dies en vaga de fam per el sense sostre. I, diguem, què queda dels hippies? Bueno, doncs la defensa dels drets, de ser més conscient, de cuidar aquestes coses. Hi ha un tancament també per les rambles d'immigrants que reclamen els papers i que...
Sí, sí, amb 1.000 persones...
Hi ha uns valors que han quedat dels hippies, també, no? Que es van obrint...
I els jubilats...
I després el hippie, diguem, la moda hippie es va substituint. Es va substituint per noves versions de hippisme, no? I la imatge dels hippies, doncs, per exemple, a Eivissa s'utilitza. És a dir, hi ha el mercat de les dàlies, hi ha molts mercats allà que fan...
La moda, vols dir, el que ha quedat...
La música, la moda, la cultura, etc.
La part de negoci.
El màrqueting.
El màrqueting. I també va evolucionant, no?, dels hippies. Doncs, hi ha molts tipus de hippies, també. Hi ha molt tipus de hippies. Sí, hippies urbans, pi-hippies...
Nosaltres
hippies
ens centràvem...
I que no sabrem mai que estan a la muntanya, vull dir...
Ens centràvem, diguéssim, ens centrem en la imatge del hippie, també, us diré, no? Nosaltres també hem vist aquests moviments, suposo que esteu d'acord, doncs també per moltes pel·lícules, com Easy Rider o cançons dels de Mamas and the Papas, o vull dir, també ens ha vingut el moviment hippie per televisió. No, sí. No ve per un besavi que va ser hippie.
No.
El besavi va ser o filatures o pagès, o sigui, però realment per herència hippie no, cap família catalana ha tingut potser un besavi, no, un besavi ara potser
un
sí.
Avi,
no, ara un avi sí, però jo em referia quan neix el moviment hippie que ens ve de fora.
Sí.
Ens ve de fora els valors també. Ja els tenim nosaltres mateixos, que el món ha de ser just, no?
Yeah.
Passa que el hippisme va ser una manera ràpida, potser, de... Quan van fer aquella òpera rock, Jesus Christ...
El Hair,
exactament, i Jesucrist Superstar, no? Allà posava uns valors... Quico, jo ara que estava... Ja, veig que tens ganes de música, doncs mira, aquesta és la senyal que el Quico Palomar... Després parlarem amb tu de com ha anat aquesta exposició.
Ah, sí?
Sí, després d'escoltar El camí del cel amb lletra del...
Del Lao Tse.
De Lao Tse, del llibre del Tao Te Ching.
De la música de la coral còsmica.
Música de la coral còsmica, escoltem. Parlant una miqueta, opinant del moviment hippie, dels hippies i dels hippies d'aquí, o dels post-hippies, una miqueta com en Quim Torres. Escolta, qui va estar la gravació aquesta,
aquí,
a la coral còsmica?
Hi havia...
Vilaprinyo.
Hi havia el Jordi Vilaprinyo, que és un gran pianista que va fer de la producció conjuntament amb nosaltres. Després estava el Joan Sant Martí, la guitarra, que continua... tocant com a músic de jazz i dirigint l'ESMUC. Està el Joan Anton Mas, de bateria, que toca amb el Parrot, el Jorge Álvarez, que està amb els Mongrins, el Ferran Saló, és un violinista que està a la Filarmònica del Vallès i està...
també va tocar amb mi, violí,
sí,
va gravar amb mi el Ferran
després l'Iba Vilavecchia, que és un gran saxo, el Jorge Albert, ja ho he dit, hi havia els germans Canal, el Pere Canal i l'Ibi Canal, que l'Ibi Canal canta amb els músics de canta amb l'Orfeó. El Pere Canal era un cantant de cançó catalana que
bueno, amb una veu, preciosa, extraordinària.
Poder l'època després del Pere, del Lluís Llach, la millor que hi havia, per mi, però té una veu molt de gran cantant de cançó.
Jo crec que era millor, per sota el meu punt de vista, la veu del Canal del Pere. que la de Lluís, sí.
Bueno.
Com a veu, com a... Mm.
I jo. I després també tenim la Conxa Armengol, que ens ajudava. Érem set. Ho passa que, clar, érem una coral còsmica, vull dir que hi havia molts instruments i moltes veus.
Éreu molt hippies.
Sí, bueno, sí, les músiques eren bastant... I les lletres sí, perquè totes parlen de filosofia zen o de coses, de experiències
de valors,
meditació...
De valors espirituals. Sí. Escolta, perquè la cançó catalana, molt hippie, no ha sigut, oi?
Jo sàpiga, no, ha sigut bueno, folk.
Segons quins.
O Pau Riba,
no? No, jo dic
el
que
ella... Sí,
sí, exactament, jo parlava del
Riba,
del tema dels 16 jutges, de la cançó més d'arrel francesa. Hi ha una diferència, no?, entre el grup de folk...
Sí.
Sí, i tant.
Hippies...
Bueno, el folk va partir de la música d'Amèrica del Nord, el country, el folk rock, que hi va haver també, els Byrds, el Dylan, el Pete Seeger, Tom Petty, John Denver...
O sigui, tenim una mica que algú de Guthrie, que va ser potser un dels pioners, tenim que la música folk, aquí a Catalunya, s'instaura amb una sèrie de cantants, que és els que fan el grup de folk que van fer aquell festival, no?
Sí.
La part de la Ciutadella, de fa 50 anys.
Veu estar fa 50 anys algú al festival de...
Jo sí.
I què tal? Explica.
Vaig enterar per casualitat, jo tenia 13 anys, i vaig anar amb el meu amic, que tocàvem la guitarra junts, i vam fer el primer grup de música de la meva vida, va ser amb aquell company.
Que com es deia el primer grup de música?
Ens dèiem els Troncs.
Carai!
Jo vaig posar els Joncs, però els hi va semblar massa cursi, i en la pandereta que posava Joncs, van canviar la J per una T i una R. I llavors ja va quedar els Troncs, que quedava com més...
I aquella època ja hi havia el Jaume Arnella...
Tu vas veure...
Aquest era el gran, per mi, el gran ideòleg, no?
L'Arnella.
Sí, per mi...
Bueno, hi ha una anècdota que no sé fins a quin punt és certa, però que es diu que el grup de folk va ser una mena de resposta molt vinculada amb en Pau Riba, que va intentar formar part dels 16 jutges, i no el van voler perquè desafinava. De fet, no és estrany, però això és el que es diu. I llavors això va motivar que tota una sèrie de gent van fer una cosa com més alternativa, més friqui, no sé si seria aquesta la paraula, que és el grup de folk.
Jo suposo que les arrels del folk, l'afinació potser no és tan important com amb la cançó francesa que origina la cançó catalana.
Va, més desenfadat.
Potser és més...
Manera, no és cançó... ni millor ni pitjor.
El Bob Dylan encara desafina. Sí. I a mi m'agrada molt com desafina.
Sí, desafina molt bé.
O el Neil Young.
Escolteu, i el senyor Chesco Boix no el trobeu importantíssim amb el tema del folk? Perquè van començar a fer els Falsterbo amb l'Estivill i
una altra música. Era el germà, el Joan Boix.
El Joan Boix, en Pau Descansi.
Sí.
El
Joan Boix era el Chesco, i ja anava per la seva banda. En aquella època es deia Chesc Boix, però això costa de pronunciar, i al molt temps li van anar dient Chesco. I el Joan Boix, que era el seu germà, era el de Falsterbo 3, amb el doctor Estivill i la Maria Consol Casajoana.
No, la Montse Domènech.
Ah, sí? Ah, no, que el Consol Casajoana era la dels Sapastres.
Sí,
els Sapastres era el grup del Jaume Arnella.
Els Tromlaires.
En una època.
Sí, de Navàs.
Tots aquests.
Hem d'explicar una mica que trobar aquesta discografia interessantíssima és impossible.
Bueno, els Falsterbo feien molt bé,
Dixa no existeix.
Però el Frigola tu arreglarà, això.
El Frigola, no, això no ho dic pas per mi, ja ho dic ara, perquè hi ha gent que ens escolta, i estaria molt bé, doncs, que si poden, busquin discos de, del Xesco Boix, del Jaume Arnella...
El Xesco és impressionant.
Sí. És impressionant.
És
primers...
una pena que no se li ha poder, no se li ha fet
no,
al meu pare la...
Cap,
la,
no
la, la es mereix una...
No me'l recorden bastant.
Penseu que el Xesco Boix és el primer que amb el Soler Amigó i aquells traductors de lletres i adaptadors de lletres porten el folk americà en català. Els primers. No, sí, no, sí. No és que diguis, no, és que... No, no, és que... El Xesco Boix amb el Jaume Arnella, amb l'Estivilla, són els, els originaris de tot aquest moviment, d'un moviment que l'altre dia van fer un festival, ja m'explicareu tu, Quico, hi vas anar, no?
Sí, sí.
Però, bueno, un festival de folk aquest que tu vas estar i tots aquests discos que s'han fet, la meva opinió personal és que encara s'hauria de fer molta més divulgació i que és imperdonable que aquest país doncs, no tingui aquests discos al mercat o que no es trobin o...
Amb el problema que actualment estem passant una crisi molt grossa de musical.
Sí, tu passa crisi musical, però del Rollins ho trobaràs tot.
Dels
Rollins.
Ah, bueno.
O dels Beatles, o de l'Elvis.
Ja sabem el que és la cultura en català.
No, Xavi, dius crisi musical. Bueno,
també podríem dir que...
Depèn de per què, hi ha crisi musical.
També podríem dir que a Galícia han prohibit les actuacions a sales, actuacions de música en viu. Esperem que canviï.
Carai, i això...
Ah, no ho sé. Hi ha de... veure, aquí, i un altre això... país els hi donen aquestes màquines de cobrar.
Ho hauríem de verificar.
Hi ha gent que toqui millor que els Rolling Stones?
Home, i tant. Home, clar.
Ah, però no es coneixen, no?
King Crimson.
No es coneixen, no? I doncs això és un mecanisme, dius, de mercat. És un mecanisme de mercat on el folk va trobar un lloc en el mercat. Més endavant va aparèixer el rock and roll, va aparèixer en altres tendències, i el folk pues, costa de, encara li costa ara mateix la presència del folk i se l'ha de pujar. Després, si surten, per exemple, gent a tocar el carrer...
El folk és cert que costa una mica més.
Bueno, sí. Ara la gosta de la Joan Baez.
Però, bueno, però la Joan Baez no comença ara, té tot un...
Bueno, però torna,
que diu ell,
si a Barcelona.
Ja té la marca feta, diguéssim, com sí. Diu ell, un producte. No?
Sí, sí.
Bueno, si algú... Joan Baez, però si ve un altre músic de folk, potser no és cert que no serà tan conegut com la Joan Baez, o el Dylan. Però, ja, però... Són d'una època.
El folk no és tan poderós com el rock, o fins i tot com la música pop.
Tot i que el Bruce Springsteen va fer aquell disc de... We Shall Overcome, homenatge a Pete Seeger.
Ah, sí? Ah, mira, no ho sabia.
No ho sabia.
I el rock és hippie? Vull dir,
sí.
El rock és hippie?
Home, clar.
Grateful.
A l'origen del...
En origen,
clar,
sí.
Home, Grateful Dead. Sí. No, sí, home, és totalment hippie, el rock i el folk. Jo vaig llegir l'altre dia a internet, ho vaig mirar, que diuen que allà en una taverna, Red Dog, no recordo el nom, no va ser el primer home de la ciutat de San Francisco, San Francesc, que es diria la ciutat, que va programar música folk rock, i que allà a San Francisco es van concentrar aquests concerts, clar, i després Jimi Hendrix, i tot el tema de la música negra, el festival de Woodstock, és clar, la música rock sí que es va agafar...
I el jazz és hippie, el Louis Armstrong, o no?
Depèn.
Per mi no.
No?
No.
Era bastant trencador, no? Aquella època,
tant, sí,
el jazz neix a New Orleans molts anys abans. Molts anys abans. Ara, clar,
el jazz
també...
Seva...
Ara torna a tindre un boom, el jazz. Torna a tindre un boom.
Sí, una miqueta pels xiringuitos i el tema lounge i tot això. Per aquí ha trobat un mercat,
I llavors el folk
en el chill out.
Potser també anirien per allà els tiros. És a dir, posar-ho fàcil.
Això com a músics?
Jo crec que el jazz és de músics. I el folk sempre ha sigut poder més autodidacte. En canvi, el jazz ha sigut de gent que...
Però el jazz té orígens en percussió i en música negra...
Sí, però actualment el jazz...
De músics, però...
S'estudia, per tocar jazz.
No, s'estudia molt.
Jo crec. En canvi, el folk, doncs, bueno, escolta, amb tres acords pots fer moltes coses. Però vull dir que... no el compararia jo.
No,
perquè el jazz entraria amb el blues, seria per un altre dia.
Com l'Iceberg, d'aquests grups de jazz rock o la música progressiva
dels anys 70.
Que parlàvem del Celeste, dels 70, sí que hi ha una fusió de jazz, no? I de...
Sí, sinfònic, sí. Per Arma, també, partir de jazz, però amb color. En color català.
Quico, vas vendre molts dibuixos a l'exposició de Mollà?
A Mollà...
Anem a parlar ara.
El problema és que tinc massa obra. Tinc molts dibuixos, molts. I en vaig portar molts. I ja tinc inclús un casco d'armadura, barrets de vikingo... vaig portar molta cosa. El que passa que en 3 dies que va durar vaig vendre una mica, però no sé ni què. M'agradaria desfer-me de tota la... de tots els dibuixos poc comercials que tinc, però no hi ha manera, perquè si són poc comercials, costa no vendre. Va venir molta gent el primer dia, va estar molt maco, i els altres dies ja no va venir tanta gent.
Quico, tu vas anar l'altre dia al festival del grup de folk, el Parc de la Ciutadella. Ens explica, vas cantar o no vas tocar?
Vaig estar mirant-ho i fixant-me en tots els detalls. Van cantar la Fera Ferotge, el Jordi Fàbregas, van treure un inflable d'un drac, que després pensava que el farien servir per fer el drac màgic, però ja no el van tornar a treure. I no sé, drac, va ser simpàtica, drac... però hi hauria hagut d'haver més gent.
No hi havia gaire gent? O com...
Normal, normal. Gent a davant de l'escenari, entusiastes, i tot molt cuco, molt ingenu, molt, molt simplificat.
Quins músics hi havia? Quins cantants?
Ui, de memòria.
Bueno, home, clar.
Àngel Davant, Pau Riba, Estivill, Fàbregas, Tita Soler...
Què dius?
Sí, hi havia la Tita Soler, Consol Casajoana, Lluís Panyella, o com es digui...
Josep Maria Panyella.
Josep Maria Panyella.
Jordi Batista.
Sí, i Albert Batista. Jordi Pujol. I més gent.
El Jordi Pujol també hi era.
Sí, que hi era. Sí,
però... Ah, vols dir el cantant?
Bueno, el de Titelles Marduix.
Sí, sí. El
que tenien el duet de Pau Riba i Jordi Pujol, que eren Pau
i Jordi. I quin repertori hi van fer?
Tinc un paper que ho diu.
Vinga, va, treu aquest paper, Quico. Quin repertori? Perquè el repertori folk...
I cantants nous de folk n'hi havia o no en aquest festival?
No, era una rememoració...
És que el que parlàvem abans, no? Els cantants... Cantants nou de folk... També el folk ara passa per una etiqueta. Jo veig molts cantants, per mi, de cançó o cantautors i de folk, en diuen indie pop.
Indie pop.
Que és el personatge amb l'acústica, l'artista... Uh-huh. El millor pot haver-hi un músic a l'acompanyi o dos, amb un instrument que sigui, un violí o fent veus així, però el segell que s'han inventat potser... Es diu indie pop, que popular i independent, no? Indie,
vale.
D'independència. És així o no, Quico? El Quico ens ho desvetllarà, això. És...
Home, és
indie pop és popular i independent?
Teòricament, és músics que fan el que els hi sembla. Teòricament. Al final acaben fent els Planetes, o els... no sé què ara. Els Lorien, o jo què sé.
Aquí tenim, sí, aquí tenim aquest cartell del... De l'altre dia, veureu com dansa el Pomer, el diumenge 27 de maig, és a dir, el diumenge passat, clar, al Parc de la Ciutadella, doncs amb tots aquests artistes, Jaume Arnella, Albert Jordi Bertista, Amadeu Bernadet... Ah, no, aquí explica la història, sí. Maria del Mar Bonet també va formar part, eh?
Sí, al principi, sí. I a l'Ovidi Molló.
I a l'Ovidi Molló, Gabriel Jarava, Josep Molí, Xavier Oliveres, Oriol Pons... El Pau Riba, Jordi Roure, Santi Sisa, que devia ser el Jaume Sisa, no? Santi Sisa.
Sí, sí. I l'Oriol Pons és l'Oriol Tramvia.
Hòstia. Es diu Oriol Pons és l'Oriol Tramvia.
Es diu Oriol Pons.
Qui se n'ha fet de l'Oriol Tramvia? Un dia el portem,
va,
no?
Va fent.
Sí?
Va fent, sí, sí.
Va fent música?
No sé, música...
Sí, sí,
de tant en tant, actua.
Hi ha hagut una davallada a tot aquest estil de música catalana?
Un problema d'edat, crec que...
i de gent, de noves generacions, que no els hi diu res.
Bueno, hi ha una altra anècdota, que és de quan en Jordi Pujol va obtenir la Generalitat, al començament, que es va carregar...
Parles del president Pujol.
El president Pujol.
Perquè hi ha el Jordi Pujol cantant, que va...
Sí, per com deia en Pau Riba, un és l'honorable i l'altre és l'entranyable. I doncs el Jordi Pujol, l'honorable, quan va pujar al poder... es va carregar tota la xarxa de programadors musicals de la nova cançó, perquè ja sabeu que en Jordi Pujol no volia contrapoders. I això va ser una de les primeres malifetes d'en Jordi Pujol per assegurar-se el poder absolut.
A veure, Enric, jo crec que tampoc ha sigut ben bé així, perquè ara no
sonaria
un programa.
Jo no sé segur, però... això es diu, i ho he sentit a dir a diverses persones.
A l'època de Jordi Pujol van haver-hi actuacions.
Van fer circuits de música.
Van fer circuits de música des de la
Generalitat. Jo tenia una sala i...
Van apujar...
Sí, no? Jo tenia una sala...
No ho tinc estudiat, no.
Home,
però això ho he sentit a dir,
Jo crec que el Jordi Pujol aquí ni entra ni
exactament,
surt.
Exactament, jo més aviat
penso que no. Jo crec, perquè hem de remetre'ns al conseller Max Kanner i al Joaquim Ferrer... i aquests consellers de cultura de la primera època, i vam crear un circuit de música de cançó, que jo tenia una sala a Sabadell, el Piano Jazz, i venien molta gent de la cançó, i es va intentar tornar a través de la Conselleria de Cultura, bueno, es va tornar...
Doncs ho retiro.
Bueno, i a més va haver-hi el concurs aquell que jo vaig participar, el Cançó 83, sí, va haver-hi una repercussió...
Sí, es va intentar refer, i el pick-up, i van sortir segells discogràfics, i...
El que també es veu és que, amb la mort d'en Franco, molta de la motivació d'existir de la cançó catalana va desaparèixer.
Clar.
Va desaparèixer, això en Raimon ho comentava en el
moment. Sí.
Deixeu-me ser un cantant normal.
Sí.
Perquè, és clar, si no cantava contra en Franco o reivindicant, semblava que ja
que
no hi havia.
No hi havia sentit. Sí,
no
havia
sentit.
Això és cert.
I això es va notar bastant amb la mort de Franco.
Sí.
Perquè, esclar, era molt...
Contra el Franco vivíem millor.
Sí, és una frase fastigosa, però bueno, té el seu sentit.
El hipisme, diguéssim, aquest dels...
Sí, ens hem anat de la...
Ens hem anat bueno, deixar amb el
és foc. És que estàvem parlant d'aquest festival
però
de folk,
una de les coses...
hem de pujar des d'aquí el folk català i la nostra música, també, home. Per això,
però una de les coses que els hippies els agrada...
Perdona, Xavi, saps que acabarem cantant tots una cançó, ara?
El Paf el Drac Màgic?
Paf el Drac Màgic, en homenatge a tots aquests, cantants i lluitadors de la nostra música
però
folk.
Però saps que una de les coses que els agrada als hippies és viatjar, no?
Quan
va començar, ells no tenien medis per viatjar amb avions.
Això es veu els anuncis de cotxe, sobretot les furgonetes pintades.
Els hippies,
de
les
surf,
furgonetes, clar. I ells anaven amb la casa sencera i anaven viatjant i doncs anaven actuant pels carrers i anaven cantant. I doncs una de les preguntes que li tinc a l'Armengol és, escolta, què tal fàcil és, per exemple, si jo vaig viatjant, si sóc una mica hippie, i arribo a Barcelona i em fico amb la meva furgoneta hippie, amb una guitarreta, i fico els diners, i em fico per allà pel parc de la Ciutadella. És fàcil guanyar-me una miqueta els diners per continuar el viatge? I encara aquest esprit de pujar els viatgers... Dels...
No podràs aparcar, et posaran multa, vindrà la grua...
Ja t'emporta. Portaran la guitarra...
Sí.
A Barcelona, tocar al carrer està molt...
No podràs
molt...
fer res.
I com li diguis alguna cosa a l'Urbano, acabaràs a la trena.
Això, això...
Hi ha molta...
Sí.
Pels viatjants hippies, això doncs, ho mata, diguéssim.
Sí. Això ha canviat molt.
Bueno, la gent ho va fent d'estranquis. Per exemple, a les terrasses està radicalment prohibit. Hi ha una sèrie de músics que, perquè ja porten anys, vull dir, els típics romanos de l'acordió, el clarinet, i un tocant una mena de derbuca...
Rumberos, també, rumberos...
Pues això, sí. Cada dia. Jo els veig per allà al barri gòtic, allà davant de la catedral, que hi ha aquelles terrasses, el cafè de l'Estruc i el l'Hotel això... Colón, i cada dia estan per allà.
Però
això està prohibit.
És un delicte, això. És un... Està prohibit.
Sí. Bueno, home, delicte no, és una falta.
Una falta.
Bueno, ara que tots... Multa,
No us heu fixat que ara tothom sap de parlar d'això, de si és delicte, falta o...
Allò
de jurisprudència que no havia sentit en ma vida, jo...
Carai. Sí, no. Està molt prohibit, això de tocar al carrer.
Ves agafant la guitarra,
per
Enric,
començar,
que
per...
aquí no està prohibit tocar.
Aquí no.
Per començar, està prohibida l'amplificació a tota la ciutat.
Per què deu estar prohibit tocar al carrer?
Perquè...
Hi ha protestes de veïns, bàsicament.
Però hi ha llocs de Barcelona que, com el veí no sigui el comte Jofre el Pilós, hi ha llocs que no del barri gòtic que no hi ha veïns.
Segur que hi ha espais adients, però hi ha com unes ganes de prohibir tot. I...
És dolent perquè mata els joves, la creativitat. Mata la creativitat, mata l'oportunitat.
El Quim ha dit ganes de prohibir-ho tot i tu mata la creativitat. O sigui, que hi ha una voluntat de que ja, la gent ja sigui infeliç, potser?
Sembla que...
Una mala gestió, jo crec.
Sembla que vulguin anul·lar la societat civil.
Potser.
És una mala praxis d'ordenament, saps?
Sí.
Ha d'haver un ordre.
Però
vull dir, aquests predelinqüents que toquen al carrer, que van bruts, pollosos i tot això... Pues,
si no es pot posar un llaç.
No, i a més molesten en els veïns.
Paguen justos per pecadors,
perquè
n'hi ha algun que sí.
Bueno, no, però tu també s'ha de reconèixer que no tots els músics han d'anar com el Frank Sinatra o el Georgi Dan. Hi ha estils de música com el country o el folk que vas amb uns texans i una samarreta. Això sí, has d'anar dutxat. Això sí, has d'anar dutxadet.
Vols dir espronet.
Home, clar, una mica net has d'anar perquè el públic es mereix un respecte.
No és que vagin bruts, en general. però és aquesta imatge de persona que, a més, hi ha un sector d'aquests músics del carrer que són gent que estan ratllant la marginalitat, allò de l'exclusió social que se'n diu avui dia.
Però tu ets músic del carrer.
Jo sóc músic del carrer. El que passa que, com que sóc d'una família catalana de Barcelona...
Però això tinc... què té que veure?
Doncs tinc més protecció, sí, que... jo tinc més protecció que molts que venen de l'Europa de l'Est o de Sud-amèrica o d'això, i que venen amb una sabata i una espardenya, i que, escolta'm, que en aquests moments... Viure exclusivament de la música al carrer has de fer moltes hores, eh? Jo tinc una tendinitis a la mà esquerra de tocar tantes hores.
Escolta'm una cosa, a veure, comença a tocar el pap al Drac Màgic, a veure que se't vagi passant la tendinitis, perquè si no, ara ja queden 5 minutets de programa
ja
i el despedirem cantant el pap al Drac Màgic. Només abans de que comencem tots... a cantar, Quico, sisplau, que tinc que despedir el programa. Esteu a Ràdio Estel, a Escala Cultural. Cantarem ara en directes. Gràcies, Quim Torres.
Gràcies.
Gràcies, Francesc Palomar. Gràcies, Xavi Palacios.
Gràcies.
Gràcies, Enric d'Armengol. Us ha parlat Jaume Escala, programa esponsoritzat per Pedralba Centre. Ara, vinga, paf, el Drac Màgic.
S'avorria molt i sortia a jugar. Hi havia un nen petit que se l'estimava molt. Es trobaven a la platja tots jugant de sol a sol. Paf, era un drac màgic que vivia al fons del mar, però sol s'avorria molt i sortia a jugar. Tots van preparar un viatge molt llarg. Volien anar a veure món, atrevessant el mar. Doble reis i prínceps
s'aturaven al seu pas. I quan Paf els va fer un crit, els pirates van callar.
Paf era un drac màgic que vivia al fons del mar.
Home, però sol
s'avorria molt i sortia a jugar. Paf era un drac màgic que vivia al fons del mar. Però sol s'avorria molt i sortia a jugar.
Fem un altre...
Paf era un drac màgic que vivia al fons del mar.
Per acabar, eh?
Però
no ho sé, això ens ho dirà el senyor Jordi Carretero.
I sortia a jugar.
En farem una altra de cançó perquè queden 2 minuts i mig, o sigui que... Escolta-ho en el vent, la saps?
Home, podríem fer el Padre Mañanet, eh? Però...
No. Escolta-ho en el vent, el Padre Mañanet.
Tant que m'agradaria.
Va, escolta-ho en el vent.
Sí. Com feia, tu?
Per quants carrers l'home haurà de passar abans que se'l vulgui escoltar? Digue'm quants mars li caldrà travessar abans de poder descansar. Fins quan les bombes hauran d'esclatar abans de que no en quedi cap. Això, amics meus, tan sols ho sap el vent. Escolta la resposta dins del vent. Quan una roca podrà resistir abans de que s'endugui al mar? Quan tens un poble haurà de patir per manca de llibertat? Fins quan seguirà l'home girant el cap?
Mostrar-se per enterat.
Això, amic meu, tan sols ho sap el vent. Escolta les respostes dins del vent. Això, amic meu, tan sols ho sap el vent. escolta la resposta dins del vent.
Molt bé!
Vinga! Molt bé, ens ho mereixem.